Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Enclavada al vell mig de la serra de Collserola, la Floresta conviu amb les característiques que defineixen els barris de muntanya. Vistes privilegiades, contacte directe amb la natura i el districte florestal en concret, una idiosincràsia que l'ha convertit en un territori diferenciat de Sant Cugat. Viure a la Floresta, però, també té inconvenients. Un d'ells és la manca d'enllumenat en molts punts del barri. Una deficiència històrica que els veïns fa anys que denuncien. Aquest 2025 l'Ajuntament donarà resposta a part d'aquestes inquietuds, i és que en el ple de març es va aprovar el projecte per millorar la il·luminació del Parc de les Dones i les escales de l'Auref. Teresa Legarreta és una artista que ha convertit l'art en el seu llenguatge i la seva obra en una finestra oberta a la imaginació i l'expressió personal. Nascuda a Sant Cugat, va perdre la visió abans dels 30 anys després de donar llum. Des de llavors crea les seves peces, sovint cossos femenins, a partir de la memòria i dels records anteriors a la pèrdua de la vista. En aquesta conversa al magazín Faves Comptades, Teresa Legarreta parla del seu procés d'adaptació i de la importància del treball amb el fang a la seva vida.
El fang tu el toques i té una elasticitat, una fredor. Tu el poses i vas creant aquella peça. No sé, és molt viu. Jo, la veritat és que fer una peça no és flors i violes. Tardo tot un curs per fer una sola peça.
Poden recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. La desena cercavila d'escoles organitzada bianualment pels geganters de Sant Cugat arriba aquest diumenge amb la participació de tots els centres educatius públics i alguns de concertats. La jornada inclou una plantada i esmorzar a les 10:30 a la plaça de la Vila, una cercavila fins a la plaça d'Octavià i un ball final a les 12:30 a càrrec dels Ginjolers. I l'horari d'estiu arriba a la nit d'aquest dissabte diumenge. Per tant, a les 2 de la matinada, els rellotges s'hauran d'avançar una hora fins a les 3 amb l'horari d'estiu. Fins al mes d'octubre es gaudirà de més hores de llum, ja que es farà de dia i de nit una hora més tard de l'horari solar. El canvi d'hora és una mesura que apliquen tots els països de la Unió Europea amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a la llum del dia per evitar la despesa d'electricitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 28 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb la tertúlia ciutadana, avui amb Laia Coronado, Dani Vilaró i Sílvia Ferrer. A continuació parlarem de quin paper juga la intel·ligència artificial a les aules. Ho farem amb Margarida Romero, ella és investigadora en intel·ligència artificial i educació. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de servei a les persones. Parlarem de l'onada d'estafes i enganys amb la Maria Romero, responsable de l'UMIC. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà d'Oriol Coromina i Dimitar Draganov. I per acabar, farem xerrinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Música.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la recuperació de parades amb punt de venda i degustació al Mercat Vell. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Sílvia Ferrer, responsable de comunicació d'aquesta casa, a la Laia Coronado, periodista al Cugatenc, i el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes persones dedicades al periodisme i a la comunicació en aquesta taula. Sí, he fet la reflexió fins ara. A veure si ens en sortim doncs, a comunicar els nostres punts de vista. Bé, el Mercat Vell recuperarà 5 parades en punt de venda i degustació. Totes aquestes seran gestionades per l'empresa Grupo Killfish SL, que és la propietària, entre d'altres, dels restaurants Cangula, el Mercantic i del Garden Pizza, la qual cosa permetrà als comensals fer una única comanda des de la taula i també a través del mòbil. Les obres de remodelació han començat aquesta setmana i s'allargaran 2 o 3 mesos, segons ha assegurat la comissionària del Mercat Vell, Gourmets de Sant Cugat, durant una visita d'obres que s'ha fet aquesta setmana. Començant pel principi, fent una mica de radiografia. No sé quina ha estat la vostra relació amb el Mercat Vell al llarg dels anys, abans de que Gourmets de Sant Cugat en fos l'empresa, l'entitat que la gestiona, i a partir d'aquest canvi que es va fer amb la modelació de la infraestructura.
Jo, personalment, com a mercat tradicional, no l'he utilitzat gaire. Sí que és veritat que jo no visc a Sant Cugat des de tota la vida, vaig venir quan tenia 14 anys i jo no recordo anar amb els meus pares a comprar, quan anaves al mercat, anar al mercat de Pere Sant. Després de la remodelació haig de reconèixer que l'he fet servir arrel de la incorporació d'un comerç, d'una cadena d'alimentació. Llavors sí que hi he anat. Sí que és veritat que entre que hi havia aquelles parades amb degustació, ostres, jo sempre veia molt l'ambient, sobretot a les nits i a la part de la terrassa, a la part de la plaça. Hi havia anat alguna vegada, però no sé què té aquest mercat, no sé, té alguna cosa que no acaba de rutllar i mira que aquí a Sant Cugat tot el tema de menjar, no sé si estareu d'acord amb mi, però acostuma a triomfar bastant, vull dir, i tenim una oferta que al final dius, ostres, hamburgueseries, n'hi ha 200, però totes triomfen, no? Llavors no sé quin és el problema d'aquest mercat, però jo personalment com a mercat tradicional no l'he fet servir mai.
Clar, jo, quan des de que visc a Sant Cugat ja no ha sigut un mercat tradicional, per tant, com a tal, no l'he fet servir i no l'he utilitzat gaire com a equipament. I, en canvi, sí que és curiós que, perquè jo visc molt a prop i la compra que faig com setmanal, diguem, és en botigues que podrien estar en un mercat, no? De fet, alguna hi era, en realitat, concretament. Però que, en tot cas, és estar molt a prop i que tot el centre hi ha tot un gruix de botigues, doncs, que, de fet, són d'això, d'estil de mercat tradicional i, en canvi, però no estan dins del mercat, estan fora.
Mm-hmm. Jo tampoc no tinc molta experiència com a mercat tradicional, perquè quan vaig venir a viure a Sant Cugat estava més cap a la banda de Torreblanca, del mercat de Torreblanca, llavors després ja va haver el canvi, em vaig apropar una mica més, però ja no hi vaig anar. Ja, sí que vaig anar-hi a fer alguna etapa, això, amb aquests establiments de degustació, i sí que veia això que dius, no?, del soroll, que potser crec que és un dels problemes també, no?, el soroll d'aquesta terrassa que hi havia...
La terrassa grossa.
No? Que crec que va ser una de les coses que alguns veïns van al·legar, no?, quan va haver tot el canvi gros. I sí, jo tinc la sensació que és un establiment una mica maleït, no?, un mercat maleït que no s'acaba de trobar la fórmula, no?, o que la fórmula per la qual s'aposta no és una fórmula que acabi de rotllar, no?, amb molts entrebancs, no?, amb problemes també de, no?, la concessionària, d'incompliments, i després també hi ha un tema de model, no?, que al final és, bueno, què vols aquí, no?, vols un mercat per abastir-nos, no?, com podria ser Torreblanca o Mirasol, o vols un lloc on la gent vagi a això, no?, a fer unes tapes, o fer unes hamburgueses, o a fer el que sigui, no?, i aquesta indefinició, no?, jo crec que és el que ha provocat que hi hagi una mica de... vaja, que no acabi d'arrencar com a espai, no? Com a espai de ciutat. I mira que està ben col·locat, i mira que no, està al centre.
És emblemàtic, la construcció és històric, és xula.
No? Clar.
Sí.
Què és el que no acaba de funcionar, o ha de funcionar, o sota el vostre punt de vista, què hauria de ser el mercat vell, no? Si bé abans era un mercat tradicional, abans de la remodelació és veritat que l'edifici requeria d'una certa remodelació, perquè era antic i se n'havia fet molt ús, però arriba la remodelació i el 2015 es fa la concessió i Gourmet Sant Cugat en fa la gestió i fa aquest canvi de model, no? Del model que hi havia fins aquells moments, és a dir, un mercat, per dir-ho clar, de tota la vida, no? On anàvem a comprar fruita, verdura, peix, llegums, a fer aquest canvi de model que potser s'ha instaurat en grans ciutats els últims anys, més de degustació, sí que és veritat que es mantenia una mica la parada. Això era el 2015, estem al 2025.
10 anys.
En aquesta dècada han passat com moltes coses al mercat vell i no va acabar de funcionar aquell model que es va instaurar per, crec que, múltiples i diverses raons, però ara aquesta represa és d'alguna manera, i no sé si coincidiu, recuperar aquell esperit que es va instaurar el 2015 de punt de venda amb degustació. Jo pregunto, si no va funcionar aleshores, funcionarà ara? Quina lectura en feu? I què creieu que hauria de ser el mercat vell?
Jo tinc dubtes, perquè jo crec que el canvi va ser molt dràstic. Veníem d'unes parades molt tradicionals, d'un mercat de tota la vida, vam passar a Massa Gourmet. Jo crec, al final anaves, donaves una volta i sí, la carnisseria era més top del top, que demanaves una tapa i, ostres, doncs picar una mica, no? No en puc fer una només. La gràcia d'aquest tipus de gastronomia, de mercat, tipus el de Sant Miguel de Madrid, que tothom el coneix, i que jo crec que és el que volem arribar o volen arribar, no? Aquesta idea de, escolta, vas allà, fas un parell de tapes a tres o quatre parades i ja has dinat, o un divendres així més distès, etc. Però clar, ens en vam anar a un nivell i un gourmetisme que jo crec que a la gent no li va encaixar, perquè és això, és, ostres, per una hamburguesa jo pagar 17 euros, mira, no ho veig, saps? Perquè ja no vaig enlloc més. Potser no és aquesta idea de tapes. Una idea de tapes és que tu puguis anar a diversos llocs i puguis tastar diferents coses. I entre que tampoc hi havia molta oferta, que jo recordi, i que el que hi havia
mexicà, hi havia fideus, hi havia peix, carn...
Sí, i aquest mix jo tampoc l'acabo de veure, perquè...
Poc de mercat, no? Potser de parada i resultat, per entendre'ns.
Sí, sí, jo crec que el problema llavors va ser aquest, que ens en vam anar a un model massa elitista, per dir-ho d'alguna manera, i que la gent no ho va entendre així, per exemple. Però aquí, per exemple, quan hi ha hagut la ruta de la tapa, aquestes iniciatives funcionen, però perquè és una cosa assequible, i perquè tu pots anar voltant per la ciutat i al final et fas una idea de la gastronomia i d'aquesta manera també vas provant restaurants nous. Però allà, jo crec que se'ls en va anar l'olla.
Sí, o sigui, jo estic d'acord que aquest model de degustació és d'èxit en altres llocs i que, per exemple, de Sant Miguel és com el més conegut. Uh-huh. Sí que és veritat que si parlem, per exemple, de Sant Miguel i en altres espais són ciutats turístiques, llavors, en realitat, estem potser parlant d'una altra cosa, però sí que hi ha altres llocs on potser no és tan turístic i on, senzillament, en un antic espai de mercat l'han convertit en un espai de degustació i que pugui funcionar. Jo recordo que ho parlava, o sigui, al Cugatenc vam fer un especial sobre mercats.
Que va ser guardonat, a més, a l'estudi que va fer del Mercat Vell.
Exacte. Llavors, bueno, a banda hem parlat força del Mercat Vell concretament, en relació amb la concessionària i una mica el procés que s'ha seguit a l'hora concretament de la implementació de la Matlle Origen, però, bueno, tornant al tema del model, només que un apunt. Parlava amb un dels paradistes del mercat de Volpelleres i, segons la seva opinió, no, o la seva experiència en altres mercats, perquè és algú que té diverses parades, no acaba de funcionar aquest mix si no hi ha algun al·licient, és a dir, o bé el turisme o ell ho relacionava amb zones d'oficines. Uh-huh. I deia, clar, per exemple, Volpelleres no és el cas i tampoc seria el cas del centre.
No.
Per tant, és a dir, que potser no hi acabaria d'haver la demanda, com a mínim en horari de migdia de mercat, doncs d'aquesta degustació, i per tant és una mica més complicat, o potser s'ha de trobar un altre encaix, no ho sé, no? I llavors, en relació amb la implementació del mercat, clar, el que nosaltres hem parlat al Cugatenc és sobretot el tema de que la concessionària és una mica dubtós, no? Està com una mica en un llim la manera com s'ha implementat la Matlle Origen, en tant que s'ha considerat una unió de parades, no? Aleshores, bueno, és una mica com aquesta d'allò de si és un supermercat i...
Feta la llei, feta la trampa, una mica.
Una mica això, sí, sí.
No, i a més és que a Matlle Origen, si vols, també pots comprar per dinar. Vull dir que la idea que tenen de fusionar mercat i no, que et puguis resoldre un àpat, és que allà mateix ja ho pots fer.
Clar, és a dir, el tema és com, en tema de supermercats en mercats, que està molt, molt debatut i tal, i Barcelona, per exemple, s'ha implementat en moltíssims mercats.
Gairebé tots els mercats.
Hi ha un Caprabo, hi ha un no sé què, sí.
Exacte. El Lidl, el de Sant Antoni.
Sí, sí, i llavors hi ha visions molt contraposades aquí, no? Hi ha gent que considera que és com la salvació, diguem-ne, dels mercats com a espai, perquè el supermercat atrau gent que hi va comprar, llavors també es queden a comprar altres espais, i que de fet és el que passa segurament a Mirasol, perquè...
Però Volpelleres no ha funcionat.
No, però hi ha una qüestió arquitectònica molt clara, també. És a dir, a Mirasol creues al mercat per arribar al supermercat, i a Volpelleres estan espais totalment diferents, i és molt més visible el supermercat que el mercat. Sí. I queda allà com una mica arraconat. I llavors això, bueno, això m'ho deien també, no? Els paradistes que s'esperaven una altra cosa arquitectònicament i que el projecte final no ho acaba de resoldre, segurament. I llavors això, més enllà del model, és a dir, el model d'un mercat i un supermercat, té com èxits molt diversos, no? En alguns casos potser sí que va funcionar només al supermercat, però a Torreblanca ho veiem. El que passa és que a Torreblanca el supermercat no té frescos, només té altres productes.
Mm. Després, si voleu, debatem d'aquest model també que té defensors i detractors de posar grans superfícies en els mercats.
Clar, però ara el que es vol fer, diguem, és una mica el que deies, no? És tornar aquesta idea de restaurar, perquè al final els que estan per aquí són restaurants, no? La Gula del Mercantic, el...
O sigui, Garden Pizza...
Que entenc que faran no l'etapa aquesta que deia, no? Sinó més el menjar, eh? O sigui, el que hi havia abans, eh? Un japonès, un de pasta, un no sé què. Llavors això no sé si conviurà bé amb aquesta idea de reflotar l'essència del mercat, no sé què es volia dir, no? Jo crec que això no casa, perquè és una mica tornar al model que fa 10 anys vam veure que no va arrencar, que no va acabar de funcionar, no? Llavors,
de fet, hi ha un
genera
altre...
dubtes, eh?
En aquest sentit, Dani, hi ha un altre factor que crec que és important, i és que aquest nou projecte, que preveu 5 noves parades, seran gestionades pel mateix grup, que és el grup Killing Fish. No sé si creieu que això juga a favor de que funcioni, o al contrari, perquè si una no funciona, si tot el grup se'n va en orris, tornem al punt de partida de que ens quedem només amb la Maller Origen, que és el que hi ha a dia d'avui, i la fleca amb degustació. És bo, és dolent, millor hagués estat amb diverses parades individuals com en altres mercats amb aquests espais de degustació, si és que es vol insistir, que entenc que és així, en aquest model que de moment... Doncs podríem dir que no ha acabat de rotllar.
Potser facilita una miqueta la gestió. M'imagino que és més senzill, no? Si un mateix grup ho gestiona tot, doncs al final no t'has de posar d'acord amb ningú i no totes les parades aniran a una, en el sentit que qui manarà serà una persona o una entitat. Però tinc dubtes d'això. És a dir, jo crec que va més amb el que diu el Dani de a veure quin tipus de producte estem posant. També és un model de ciutat el nostre amb molta família i llavors no és un espai molt acollidor en el sentit de practicitat per si vas en família, perquè està tot com posat al voltant, no? T'has d'imaginar un quadrat i tot al voltant és on estan les taules i les cadires. Ara la planta de baix no recordo com està, però sí que és veritat que si tu vas doncs el típic un divendres a la nit o la tarda que fas un berenar i se t'allarga i acabes sopant allà, si tens 4 o 5 criatures, potser no és el més pràctic, perquè estan al mig, sempre. Perquè allò, és, a part, hi ha molta circulació. Jo recordo quan era degustació abans...
Sí, que més es demanava tot a l'hora, bueno, sí. Era una mica caòtic.
Exacte. Però tenies la sensació que sempre estaves al mig. O bé estaves al mig de la parada, o bé eres al mig quan volies demanar, la teva, és a dir, t'asseies a un lloc, però la teva parada on demanes el menjar estava 3 llocs més enllà. No era molt pràctic, a nivell de la ubicació de les taules amb els restaurants pròpiament i tal. Llavors, no sé si repensen tot això, a veure si és més còmode, perquè al final, jo sempre ho dic, perquè jo tinc família i quan t'ajuntes amb altres famílies, busques un espai còmode i que no et sentis que estàs molestant a tothom. Llavors...
La qüestió, en tot cas, crec que la Laia ha fet una reflexió interessant en aquest sentit. Sílvia, quan parlava de la ubicació del Mercat Vell i el model, i el comparava amb Sant Miguel, que és a Madrid, una ciutat molt turística, Sant Cugat és evident que no és Barcelona ni és Madrid, no tenim aquest turisme, diguéssim, tenim un turisme més aviat empresarial, i això vol dir que potser el funcionament del mercat hauria d'anar lligat amb aquestes hores de treball laboral, si és que és un mercat amb degustació, no? Que funcionés de dilluns a divendres en horari de migdia... Per tant, no sé si potser la línia d'aquestes parades van més enfocades a un client general o familiar, com tu apuntaves. Si això segueix sent així i sembla que el no acaba d'encaixar amb el model de consum de les famílies, tornarem a ser allà mateix. Mm-hmm. Si no aconseguim que sigui... No aconsegueixen que sigui un reclam per revitalitzar aquest espai en horari de mercat. Mm-hmm. Si és que li volem dir que és un mercat amb degustació.
Clar, és que el problema potser és aquest, que ens volem centrar-nos en dir-li mercat quan realment
ja no és un
espai.
És un
espai,
no sé si és una planta d'un centre comercial.
Correcte.
On hi ha restauració, més que un mercat.
Sí, sí, jo crec que...
Amb un espai que era un antic mercat,
exacte.
Però,
sí,
però
sí,
que no ho és, no?
Clar, no sé si l'origen de... Potser m'estic aquí aventurant una mica, però l'origen de la degustació en mercats pugui tenir a veure senzillament les parades que tenia el seu producte i que llavors fan un producte més acabat, més a punt de consumir, i també l'ofereixen. Clar, això és un model que permet, com tenir accés pues, ràpid, diguem-ne, o ja preparat, a un producte de qualitat, que és el que caracteritza els mercats en un principi. Llavors, quan això ho transformes en un espai de restauració, té uns altres potencials, eh? Vull dir que un restaurant pot estar en un altre lloc, i cap problema... Però és veritat que potser ja no és exactament el que dieu, no és exactament un mercat, perquè no... Vull dir, no, potser ja no té una relació directa amb, no sé, amb el producte de proximitat o amb el que podem entendre com...
Amb allò que tenim a l'imaginari, com que és el
exacte.
Mercat, no?
Sí, sí.
Després hi ha l'altra qüestió que ja heu posat sobre la taula, que és la presència, en el cas que ens ocupa de Matlleu Origen. Esclar, si parlem de mercat i tenim una superfície com a Matlleu Origen, si jo tinc una fruiteria, possiblement ja no posto pel mercat vell. Posar grans superfícies, i ho apuntava també, em sembla, la Laia, no? Diferenciar de què és producte fresc a què no, a què podem comprar les parades i què podem anar a buscar un supermercat, des de el paper de vàter, a detergents, a altres coses que pues, al mercat sovint no trobem, i combinar-ho amb un mercat. Aquest no és el model que s'ha triat pel mercat vell. Creieu que la presència de Matlleu Origen, si és que es vol recuperar el que és un mercat i no una superfície de restaurants, suma o resta el projecte? És quelcom que fa que la gent s'hi acosti perquè és una cadena que funciona i de pas es quedi al mercat, o en aquest cas fa una competència de tal manera a les possibles parades que no suma, per dir-ho d'alguna manera?
Jo crec que atreu gent, això és evident, no? Perquè la Matlleu Origen està en molts llocs i sempre hi ha gent, però sí que desactiva una mica el que dèiem, no? Aquesta, que s'hi pugui posar una parada de fruita, no? Al costat d'un lloc que està venent fruita i està venent altres productes de mercat, no? Diguem. Mm-hmm. Llavors, sí, a mi sempre m'ha generat molts dubtes que estigui allà la Matlleu Origen, no? Perquè allà ja funciona sol, no? En els espais que té. Llavors, no sé quina necessitat hi havia de posar-lo en un mercat on en teoria ha d'anar acompanyat de parades tradicionals, no? Per dir-ho així. No ho sé. Que és evident que treu gent a l'espai, segur. Que juga a favor de la recuperació d'idea de mercat, no ho crec.
Sí, clar, no ho sé, o sigui, a nivell d'això... clar, jo crec que, per exemple, és molt diferent el Condis de Torreblanca, on algú que hipotèticament vagi a viure allà coneix el que és un Condis i va allà i de cop et trobes que dius, ostres, la fruita l'he d'anar a comprar i la compres a la fruiteria del costat. Llavors, clar, és un model que segurament ha funcionat molt per molts motius, però potser aquest és un, el fet que el supermercat no tingui frescos. Clar, no sé si sempre és possible això, no? Però també, fins i tot a nivell de legislació i tal, mm-hmm. crec que no és tan senzill, però igualment... Bueno, sí, com a model potser és veritat que la manera com es planteja és difícil. És a dir, tal com es planteja ara, veig difícil que en una mateixa compra, diguem-ne, es faci ús tant de l'espai del mercat vell com de la resta, perquè semblen com dos tipus de compres diferents, no? No ho sé, és una mica el que precisament parlava el de Volpelleres, de... Bueno, s'ha de tenir com tot sentit, no? De poder anar allà i fer tota la teva compra completa, que és el que fins ara a Volpelleres tampoc passava, no? I ara també s'ha revitalitzat. Però vull dir, tot... ha de tenir un sentit una mica més complet, en tant que el potencial d'un mercat és precisament un espai on ho trobes tot en un principi.
No, a més el model de Matlleu Origen, que també trobes coses que no és producte fresc, vull dir que si vols llet també la pots comprar,
sí,
si vols pasta també la pots comprar, vull dir, és que és al revés, no? De fet, tenim el mercat a dins de la pròpia botiga de Matlleu Origen, perquè si ho vols pots fer la compra. Costarà un pico, però podries arribar a fer la compra a Matlleu Origen. de sí, productes sí, que no només ha, és producte
no
fresc.
No tot és fresc, sí, sí.
I fins i tot no sé si en aquesta hi ha peixateria, perquè hi ha alguns que hi ha peixateria, en aquest no sé si és el cas, però evidentment, o sigui, portarà gent, sí, però portarà gent cap a la botiga. Jo no veig que sigui factible que cap parada de marca tradicional pugui competir contra la Ametller Origen. I el cas de Mirasol, que a mi em crida molt l'atenció, perquè és curiós, perquè el supermercat que hi ha a Mirasol, que és un Mercadona, que no està considerat com un dels supermercats cars ni així d'alta gamma, perquè entenguem, home, però les parades tenen molt de renom i el producte que tenen és de primera qualitat i no és barat, és un mercat més aviat car. Però funciona a la perfecció, el tàndem, saps?
És a dir, i també funciona el mercat de pagès dels dissabtes.
Sí, 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 sí.
Exacte.
És a dir, clar, o potser és que ja tenim abastit tot el tema de mercat, no? De mercat tradicional, i volem tenir de tot a tot arreu, i potser no pot ser així, és perquè no hi ha tant de públic, no? No sé, potser és aquesta la fórmula. Però clar, jo crec que al posar l'Ametller Origen allà al Mercat Vell ja han marcat un punt d'inflexió en el que és el futur d'aquesta estructura, que jo començaria a no dir-li mercat.
Sí, justament en relació amb el mercat dels dissabtes, que té la característica que no davant d'estar gestionat per l'Ateneu i per tant no és exactament de l'Ajuntament, és cada 15 dies, no és cada dissabte, i després que...
I per la xarxa de consum solidari, oi, també?
Segur, sí. Però en tot cas, és un producte agroecològic i en aquest concretament crec que no hi ha cap producte de Sant Cugat, però bueno, en tot cas són tot de proximitat, però vull dir que per què estan a fora i no dins, no? En un dels articles del...
Ai, perdona, tu parlaves ara del Mercat Vell, eh?
Sí, sí, el que hi ha fora del Mercat Vell.
I el cap al de Mirasol, per això t'he dit de la xarxa també. De consum solidari.
No, i també tenim el de Valloreix, de mercat.
També, del dissabte.
Sí, sí. Exacte, vull dir que... En tenim, eh?
Tenim un mercat.
Tenim molts mercats, eh?
Per què volem més mercats?
I els dijous, correcte, i els dijous, vull dir que la gent ja pot fer la compra de producte fresc.
Sí.
Perdona, Laia, que t'hem...
Sí, sí, no, això, que senzillament el plantejament aquest del dubte de dir, ostres, per què no estan dins o per què no hi ha més facilitats. És veritat que, per exemple, a Volpellera sí que hi havia una d'agroecologia, una parada, i no, o sigui, no està funcionant, tot i que té la concessió i, per tant, ha de seguir-hi. Ara mateix, bueno, fins fa poc, ara no sé si encara, però podies com recollir les cistelles a la carnisseria, però com era com el servei que donaven. Però no tenien parada oberta. Per tant, s'entén que no els hi ha estat, no els hi surt a compte, no tenir obert. Per tant, bueno, això, no sé.
Mercat de Volpelleres és una altra...
És una altra història, és un altre
meló que...
Sí, sí, sí. I sap molt de greu perquè veus això, que la gent està allà perquè ha de ser-hi, però és molt complicat, sí. Sí, sí, i és una pena, perquè el barri en si, ostres...
Hi ha gent, sí, sí.
Exacte, hi ha molt de moviment, i s'associen, i fan moltes coses, i això no tira, no hi ha manera.
No sé si és possible copiar, i a vegades en diferents indrets no es poden copiar iniciatives, però tenim Mirasol que funciona, sí. Tenim Torre Blanca que funciona, però és que Volpellera sembla com el mercat maleït, i al final són parades que tenen la mateixa qualitat que altres parades que tenim en altres mercats.
És que són les mateixes, moltes són les mateixes.
Són els mateixos proveïdors, però no arrenca. Potser, com apuntava la Laia, també és una qüestió d'infraestructura, no? De
sí,
com presentes
molt amagat
al mercat, i què és el que veus primer. No sé si la gent que no viu a la zona no acostuma a passar-hi sap que allà hi ha un mercat. Possiblement sap que hi ha un supermercat, però no sé si sap que hi ha un mercat. La regidora parlava de revitalitzar, no? De posicionar el mercat com un punt de trobada al centre de la ciutat. Amb el que hem parlat fins ara, no sé si creieu que això és una visió optimista
o punt de trobada, que realista. Que hi vagi molta gent, que hi hagi un altre cop allò...
Com una centralitat, no?
Sí.
Clar, no sé què li passava pel cap a la senyora Madrona, però les seves paraules van ser aquestes, no? Posicionar el mercat com un punt de trobada al centre de la ciutat. Jo no sé...
Home, el carrer Major, els caps de setmana, està a tope.
Sí, i els comerços... hi ha molta restauració, també, clar.
I nous, vull dir que sí, no nous, són nous. De tota la vida. Vull dir que és el que deia al principi, a la gent de Sant Cugat li agrada sortir, li agrada menjar i li agrada provar coses. Per tant, jo crec que ja ho és. Al final, el carrer Major i la plaça ho són.
Ja és un eix, no?
Correcte. Jo crec que sí, et mous per allà i fins i tot el dijous. Vull dir, no cal que sigui el cap de setmana. Aquí entre setmana hi ha molt de moviment. Per tant, sembla com fàcil, no? Vist des de fora, de... Escolta, la gent ja la tens, l'únic que has de fer és oferir-li una cosa que li interessi, no? No crec que el problema sigui la gent, el problema al final, i ni l'estructura, perquè a vegades dius, home, és que aquest local, mira, escolta, no m'agrada gens anar-hi, és molt incòmode, no és accessible a tothom... No, al revés, és que el tenim remodelat, és molt maco... Mm. Per tant, és simplement trobar la fórmula que encaixi amb el públic, el que vulgui la gent i el que pugui pagar, sobretot.
Digues.
Hi ha una cosa supercuriosa, que és sobretot als mesos d'estiu, la plaça està plena i la botiga que hi ha com amb les taules està tancada, però hi ha gent que compra alguna cosa al supermercat i s'ho menja allà. Mm-hmm. Sí. Vull dir, està sempre ple i dius, igual...
Sí, la gent,
igual és
la gent
hi és. Igual és una qüestió de preus, no? També
hi ha una qüestió de preus i d'oferta, segur, eh? Vull dir que també és l'únic espai, segurament, al centre de Sant Cugat, on et pots asseure tranquil·lament a menjar alguna cosa, estan les taules igualment posades, mm-hmm, i no tens per què consumir, que això també és important, eh? Vull dir que també crec que hi hagi espais així.
Sí.
No, clar, al final és una plaça, no?
I és una
plaça històrica, vull dir que les places tenen aquesta funció de plegar la gent, no? I de trobar-se. El problema és que hi ha allà, no? O que hi ha al voltant, o que hi ha dins, no?
A Marta, aquesta activitat gastronòmica també n'ha explicat que es vol utilitzar la part de l'Altell per fer concerts, per fer exposicions, presentacions de llibres. Creieu que és una bona iniciativa potser per dinamitzar aquest espai en altres moments del dia? No sé, s'acostumen a fer les tardes aquest tipus d'activitats, tarda, vespre. Això pot servir per ser un reclam també, i ja que aprofites i vas al concert, a l'exposició o a la presentació, doncs... fas un berenar o un sopar...
Sí, aquí sí, aquí sí que encaixa més...
Pot ser allò una mica...
amb el model de Mirasol. Aquí sí, que hagis de passar per davant de... per anar a un altre punt, que potser no... no? El teu objectiu era anar a l'exposició X, uh-huh, però mira, de pas... Ai, doncs mira, hi ha aquí una cosa... Doncs mira, després podem... Això que dius, no? Després podem fer un cafè o podem fer unes braves o el que sigui. Aquí sí, jo aquí sí que ho veig, perquè és el que dèiem, no? L'estructura hi és bonica, és atractiva, està al centre, i es poden aprofitar per fer aquest tipus d'activitats, que a Sant Cugat també n'hi ha molta d'activitat cultural en aquest sentit. Per tant, jo aquí ho veig bé. O fins i tot per atraure el públic jove, que al públic jove no li parlis de mercats, perquè, clar, ni idea d'anar a comprar al mercat. Per tant, anem a oferir-los una cosa que els interessi. Per aquí, jo crec que això sí que pot ser una bona opció.
Sí, jo estic d'acord que hi hagi les activitats diverses, vull dir que pot ser un espai cultural i que, a més, uh-huh, que està al centre, té molt potencial, vull dir que en aquest sentit.
La qüestió serà qui ho farà servir, això. Ara em ve el dubte, eh? Si serà com un espai públic o haver-hi la concessió s'haurà de pagar. S'haurà de pagar un espai,
clar.
Sí.
No? Això també és un dubte. No sé si us atreviu a fer un vaticini per saber si això funcionarà o no funcionarà. Fa 10 anys que hi ha aquesta concessió. La primera vegada no ha acabat de rutllar. Sembla que hi ha la intenció d'insistir en un model semblant.
Jo crec que si es fa el mateix no rutllarà, perquè ja tenim el precedent. Però vaja, no sé. Tampoc no vull ser aquí el que llença la profecia. No,
jo, potser la part positiva que jo li trobaria és al grup, que el grup ja té establiments d'èxit a la ciutat, si repliquen la fórmula, potser per aquí sí. És a dir, si al final al ciutadà li arriba que són els del Garden, que no sé si la gent per el nom del grup ho sabrà, però al final... Tot depèn, mira, ja que estem en àmbit comunicatiu, tot depèn també de la comunicació que em facin i com ho expliquin, no? Com facin arribar a la ciutadania, que escolta, si no vols anar al Garden Pizza, que potser et queda una miqueta lluny, que sàpigues que al centre doncs també pots menjar pizzas del Garden Pizza o de qualsevol del Cangula o el que sigui. Per tant, jo aquí sí que veig una mica d'esperança en el producte, perquè és un producte que ja funciona a la ciutat. Llavors, a veure, perquè és veritat que el Garden Pizza està a una punta, el Cangula està a l'altra punta, que és el Mercantic. Escolta'm, doncs, ara ho tens al centre, no? Doncs aprofita-ho.
Si no vols haver-te de decidir, o si cadascú vol menjar una cosa diferent.
Exacte, perquè sí que és veritat que són ofertes diferents, no? Dels restaurants, aquí potser hi ha una mica d'esperança.
Sí, no, com a espai pot tenir algun potencial, no és el que diem, que ja sempre està ple el carrer Major al cap de setmana. El que sí que és veritat que en termes més com de la concessió i així, no? O sigui, hi ha com diferències, per exemple, a Torre Blanca hi ha com una mena d'unió de paradistes i una gestora i així, per tant, funciona més com un mercat com a tal. Mirasol i Volpellera són de Promusa directament, i aquest és aquest model de concessionari. És una concessionària
que... Tenen 40 anys encara.
Exacte, és a moltíssims anys. I llavors... Bueno, hi ha hagut una mica tots aquests, alguns incompliments que s'han assenyalat, no?, i en diversos motius, i el tema dels sorolls, que hi ha hagut una judicialització, etc. I després conflictes amb un dels paradistes especialment, no? Llavors, bueno, és una mica com aquest paper potser de l'Ajuntament de delegar tot en una concessionària, pot sortir bé, pot sortir malament, i en aquest cas és una mica dubtós, no? Com...
És arriscat, en tot cas, sobretot les concessions tan a llarg termini. Perquè si no funcionen, tens les mans una mica lligades i sí, com feia el Dani, tu menges.
No s'ha dit, però s'ha fet el gest. Però...
Mai millor dir.
Ja ho dic. Exacte, mira, ja que parlem d'alimentació i restaurants. Dani, Laia, Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Veurem com funciona aquesta nova proposta després d'aquests 2-3 mesos d'obres. Tant de bo sigui un espai doncs, de trobada i que funcioni tan bé com pugui ser i que la ciutadania en pugui gaudir tant com vulgui. Després ja parlarem si diguem mercat o li diguem d'una altra manera. Moltíssimes gràcies i que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment,
gràcies,
bon dia.
Gràcies, bon dia.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La intel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia i també està entrant amb força al món educatiu. Però com l'hem d'incorporar a les aules? Quins són els riscos i oportunitats que presenta per als alumnes i professors? Per parlar d'això, avui ens acompanya la Margarida Romero. Ella és investigadora en Ciències Socials, Intel·ligència Artificial i Educació i professora de la Facultat de Ciències d'Educació de la UIC al campus de Sant Cugat. I també Sant Cugatenca, oi, Margarida?
Sí.
Molt bon dia, benvinguda.
Gràcies, gràcies per la invitació.
Parlarem avui d'un tema que jo dic, crec que gairebé està cada dia a les converses, no?, de moltes persones, com diríem a l'època de Twitter, trending topic, gairebé en les converses habituals. No sé què t'ha portat a tu a investigar la relació de la intel·ligència artificial amb l'educació.
De fet, era una temàtica sobre la qual ja estàvem investigant ben abans del ChatGPT. Ara sembla que hi hagi un abans ChatGPT i no hi hagués res,
sí,
i un després de ChatGPT, però de fet els aspectes d'intel·ligència artificial en educació hi són des del començament de la informàtica, des del començament en què es van crear els ordinadors i van haver persones dient com ho podem utilitzar per aprendre millor, podem fer tutors intel·ligents, avui aquests tutors ens semblarien una mica bàsics, i el meu interès ha estat sempre sobre com utilitzar la tecnologia per aprendre, i ha estat més en el camp de l'e-learning, que era allò que es feia fa 20 anys per fer cursos primer en CD-ROM, DVDs, aquests suports que els joves no coneixen avui dia, i després a internet.
És que tot evoluciona molt ràpid.
Molt, moltíssim.
Ara em deies, abans de començar ja ho repeties, la intel·ligència artificial ja hi era molt abans de ChatGPT. Mm-hmm. De què parlem exactament?
De fet, intel·ligència artificial potser no és una paraula fantàstica, perquè de fet el terme intel·ligència ve també d'una consideració d'intel·ligència que és molt diferent al món anglosaxó i en les llengües llatines, i de fet, si només el terme intel·ligència ja posa moltes preguntes quan preguntem als nostres futurs mestres, no? Què és ser intel·ligent? Què és un mestre intel·ligent? Què és un infant intel·ligent? Aquesta definició ha canviat molt. Abans podria ser més memorístic, avui està molt més centrat en resolució de problemes, també en empatia, capacitat de gestionar situacions d'incertesa, de complexitat, i clar, això fa que també tot aquest camp que és la intel·ligència artificial és una voluntat de crear sistemes que imitin certs processos cognitius, i per això ja també tenim moltes famílies diferents d'intel·ligència artificial.
Per tu, quin seria el millor terme per fer referència al que anomenem intel·ligència artificial?
Podrien ser sistemes d'imitació cognitiva, però sona potser una mica... Ara estem acostumats a IA,
sí.
Però són imitacions, que ara donen uns resultats que, perquè tenim moltes dades d'entrenament, poden ser resultats que ens semblin molt bons i que poden ser útils en certes tasques, però segueixen sent sistemes d'imitació humana.
Ara fa un any vau publicar una guia, Usos creativos de la inteligencia artificial en la educació, ho vas fer amb el també investigador Àlex Omeneta. És un llibre disponible en obert i que, de fet, ja suma 70.000 descàrregues. Què hi trobem en aquesta guia i quins són els principals objectius d'aquesta publicació?
Sí, el nostre objectiu ha estat també que arribés a tothom, perquè de fet era una conversa que abans els que estàvem també treballant IA Educació, abans del ChatGPT, de vegades ens trobàvem una miqueta doncs, com els raros, no? Aquesta gent que està estudiant aspectes que no tenen res a veure en educació. I després, amb l'arribada de les IAs generatives, tothom s'interessa. Per què? Perquè té un impacte en la producció, sobretot textocentrada, o sigui, de textos, però també imatges, vídeos...
So, fins i tot.
So, fantàstic, també. I clar, ara sí que interpel·la tothom i tots els actors educatius de manera molt forta. Però, és clar, són unes eines que fan que necessitem pensar com volem utilitzar-les.
Ara parlaves, ara la intel·ligència artificial, sobretot la generativa, interpel·la a tothom. Creus que aquest és un dels motius pel qual la guia ha tingut tan bona acollida? Més de 70.000 descàrregues?
Sí, sí, sí. I crec que és també perquè hem donat veu a... Fins i tot tenim un capítol que ha estat coescrit amb estudiants, amb alumnes de secundària, perquè també hi ha moltes guies d'organismes internacionals, de la UNESCO, la Comissió Europea ha fet molta regulació i molt esforç d'anar cap a iniciatives també d'intentar trobar usos ètics, però també volíem tenir el punt de vista dels alumnes. I aquests alumnes, com alguns dels professors, com menys coneixen l'IA, més representacions errònies i també expectatives, tant negatives com positives, en tenen. Alguns alumnes esperen que no hagin de fer feina en el futur. En alguns casos. Llavors, aquesta guia és també quina és la visió de diferents actors, investigadors, docents de diferents nivells educatius, però també famílies, actors associatius, i quines són les iniciatives per fer una culturació a l'IA i quines són les pràctiques que podran ser interessants per mantenir també el desenvolupament de competències i no descarregant l'eina certes tasques.
Que això és una de les preocupacions que hi ha, eh? A qui va dirigida aquesta guia?
Està pensada sobretot mestres i investigadors. O sigui, tenim aquestes dues, però també l'han utilitzat també algunes administracions i departaments d'educació. Ens han convidat a un fòrum IA Educació a Pequín, a la Xina, on pogut veure també perspectives que són força diferents, perquè amb una també mentalitat de regulació molt diferent, o sigui, amb una aplicació molt forta quan es fan iniciatives de tecnologia, però també fins i tot territoris com la Polinèsia, on la intel·ligència artificial té reptes que són també específics a un tipus de llenguatge que no és un llenguatge tan proper com les llengües anglosaxones, sinó són llengües que són molt simbòliques, més icòniques, com pot ser el japonès o aquestes llengües de la Polinèsia. I tot això té implicacions perquè nosaltres utilitzem aquestes eines que estan optimitzades per les nostres perspectives, però en contexts molt diferencials, doncs també veiem... Sí, com es generen resultats que no...
Els biaixos, no?
Sí,
que genera. A la guia proposeu, de fet, una escala de l'1 al 6 per classificar els nivells de compromís en l'ús de la intel·ligència artificial. Ens pots explicar breument aquesta escala i com s'aplica en el món de l'educació?
Sí, i tant. I de fet, és la idea de la tecnologia et pot ser utilitzada sempre de manera adient o no adient. I això amb els mestres a la UIC també doncs, ho treballem, no? Que és un mestre de tenir criteri i per ajudar justament als mestres a tenir criteri davant de la tecnologia, perquè són ells el quilòmetre zero en el camp de prendre decisions, han de pensar, aquest tipus de tecnologia està fent que el nostre alumnat o nosaltres com a mestres siguem passius consumidors de tecnologia, o bé estem utilitzant-la de manera creativa. Llavors, aquests nivells el que fan és diferenciar els usos més passius, en els quals de vegades fins i tot no sabem que s'està utilitzant, per exemple, els sistemes de recomanació de contingut. N'hi han també en educació, i no som conscients de com funciona. I això els mestres haurien de poder de dir, doncs no em sembla bé que per aquest alumne hi hagi aquest tipus d'adaptació, hem de, nosaltres volem proposar-li aquesta altra, o sigui, hem de mantenir un cert control com a educadors sobre el tipus d'eines de recomanació. I després usos creatius, que és també, anem a pensar en certes tasques, en quin aspecte ens pot ser útil o no, o sigui, també la decisió de no utilitzar-ho, de cara a millorar les competències dels alumnes. I fer-ho de manera ètica.
Ara ho deies, la intel·ligència artificial, igual que la tecnologia, no és bona ni és dolenta, és una eina. Ara bé, quins són els riscos d'introduir intel·ligència artificial a les aules i de què depèn que sigui una eina que millori o perjudiqui en l'educació?
Sí, podríem mirar-ho primer des d'una perspectiva alumna, i des d'una perspectiva alumna el que és important és pensar que aprendre és fer esforços. I això qualsevol intent de dir no, serà divertit i no farem cap esforç és mentida. Aprendre requereix esforç, repetició, freqüència, i això vol dir també que hem de fer conscients als nostres alumnes que delegar certes tasques van contra seu. Uh-huh. És com si anéssim al gimnàs, ens fem un selfie i marxem.
Exacte. Ah? És fer trampes.
És fer trampes. Llavors és també mantenir els esforços quan és necessari, però també ser conscients que hi ha per certes tasques doncs, que ens pot ajudar ja tenim la competència. I de cara als mestres, és important també els aspectes de qualitat de la informació. I aquest és un element sobre el qual insistim molt. No podem delegar si no tenim els coneixements previs. Per què? Perquè, per exemple, en generació d'imatges uh-huh. històriques, i això hem fet proves, anem a generar imatges sobre la història del monestir de Sant Cugat, tot plegat. Si no tens coneixements sobre aquest període, no pots veure les incoherències històriques. Llavors, fins i tot ara és molt més important tenir coneixements disciplinars forts perquè no sabem les informacions que rebem fins en quin punt poden ser voluntàriament o involuntàriament certes
o no certes. Desinformació, no? Que ens preocupa a tots molts. Precisament un dels riscos que expliqueu a la guia és aquesta desinformació. Ara ens posaves l'exemple de la IA generativa d'imatges. Mm-hmm. Com podem ensenyar als estudiants a detectar aquests continguts que són falsos, generats per IA? Cal aquest coneixement previ, potser que apuntaves ara?
Exacte, o sigui, des d'una banda necessitem coneixements de les diferents disciplines de manera forta, i això tant per als alumnes com pels mestres, i la introducció de la IA fa que a nivell de exigències del món laboral tinguem encara més exigències, o sigui, que no hem d'anar cap a menys, hem d'anar cap a més, però a més hem de fer una educació a la lectura d'imatges, a l'anàlisi de fonts d'informació de manera molt més forta. I el que nosaltres fem és també convidar. En lloc de dir, mira, hi ha un elefant en l'habitació i anem a ignorar-ho, que uh-huh. passa molt sovint perquè també alguns mestres diuen doncs els meus alumnes ho estan fent servir i potser jo estic una mica endarrere, hi ha aquesta cosa de...
Cal actualitzar-se.
Exacte, cal actualitzar-se, però cal parlar-ne uh-huh. i de dir, el que estàs fent, ensenya'm quin és el teu procediment. Aquesta part no és ètica, o aquesta part l'hauries de comprovar. Digue'm com has fet aquest prompt, no? O sigui, com has donat instruccions a l'IA. La manera de donar instruccions a l'IA potser està reflectint que no tens un coneixement prou adient del que estàs demanant.
De la temàtica per demanar-li aquesta intel·ligència sí. que t'ajudi. En un dels capítols abordeu també el tema de la censura, no? Hem parlat ara d'aquesta uh-huh. desinformació, però també hi ha una qüestió de censura en les IA generatives. També hem de pensar que cada IA està creada per un determinat grup d'empreses o governs. Per tant, això també ens ha de posar a la pista, com a tota la informació que consumim, sí. no? Com quan agafem un diari. Ens pots posar alguns exemples en aquest context?
Sí, hem treballat amb investigadors ucraïnesos que estan refugiats i el que ens ensenyen també és, per exemple, doncs, intel·ligències artificials doncs, que han estat produïdes a Rússia doncs, que censuren tot el que és ucraïnès. Què fiquen? Doncs en lloc de fer altres paraules, ja han decidit ficar flors. Llavors surten flors. Aquí és molt evident. Però després hi ha una censura que és molt més subtil mm-hmm. i que costa molt més identificar,
que és més perillosa.
És l'omissió. Ah, i aquesta omissió sí que la trobem molt. Per exemple, nosaltres treballem ciències socials amb els mestres de primària i hi ha aspectes en ciències socials que són controvèrsies societals que hem de tractar a l'aula amb molta cura, des d'una perspectiva dels valors, des d'una perspectiva molt... o sigui, des d'una perspectiva que un humà pot gestionar. Aquestes eines han estat precensurades, de que ara no entren cap polèmica. Però el retall, ho han fet un retall molt fort, perquè no volen cap polèmica. Llavors ens trobem que
han canviat aspectes... molt amb els anys.
Sí.
No? Quan abans preguntaves a ChatGPT i li preguntes ara...
Totalment. I com més anem, més retallats.
Més censura sí. ja. Vull sí, dir que ho hem pogut anar mm-hmm. veient. El paper dels docents serà clau. En aquest context, ara tu explicaves que potser pot fer por, però no hem de fer allò de no veure l'elefant a l'habitació. Mm-hmm. Estan prou formats, en el cas que jo crec que possiblement molts no, igual que la societat en general, què els hi diries i com els encoratjaries no, a no fer allò de posar-nos la bena davant dels ulls i ignorar mm-hmm. la qüestió de la IA?
Jo crec que o sigui, justament és les feines en el sector educatiu són de les feines menys automatitzables i això els diferents estudis quan fan comparació de diferents tipus de feines, les de mestre, especialment infantil i primària, secundària també, universitària una mica menys, però sobretot en primeres etapes són de les feines menys automatitzables. O sigui, estem davant d'una tasca que és molt difícil d'automatitzar. Primera bona notícia, la feina de docent és complexa i crec que tots reconeixem que ha de ser principalment una relació humana per davant de tot. I sobre la preparació, aquest és un element que, de fet, les facultats d'educació, doncs, a diferents nivells i en diferents assignatures s'estan considerant, i jo crec que aquí és molt important també els aspectes de valors. Com la tecnologia canvia, però hem de tenir un compàs intern de què és ètic, de què és la propietat intel·lectual, de quina voluntat també de desenvolupar ciutadans crítics, ciutadans que siguin capaços de generar continguts, no només consumir-los, de utilitzar la tecnologia per crear i no només per consumir continguts. Tots aquests aspectes són aspectes que es treballen en diferents aspectes del programa.
Ara sembla que hem anat per una via més catastrofista, no? De la desinformació, de la censura, però de ben segur que la intel·ligència artificial també ens pot portar aspectes positius en l'educació. Com ens poden ajudar a les aules algunes d'aquestes eines d'IA?
Hi ha molts exemples positius i, de fet, també els alumnes ens han ensenyat molts usos que són interessants, perquè, de fet, si vols aprendre, és una eina fantàstica, perquè pots tenir un tutor de llengües que et corregeixi. Li has de demanar, o sigui, has de crear el teu...
Has de demanar les instruccions. No?
Però si vols aprendre, o fica'm un altre exemple, o tinc un examen de l'any passat, fes-me uns exàmens amb preguntes similars. Un alumne que vol aprendre, o sigui, el voler aprendre és la clau, utilitzarà aquestes eines d'una manera fantàstica. Un alumne que no creu en el procés d'aprenentatge utilitzarà per tenir directament la solució, no interessar-se en el procés, però tenim també altres tipus d'eines també en les quals, per exemple, InnovaMath introdueix alguns d'aquests elements, Adaptive Maths, Squirrel AI, més des del costat xinès, que són eines també que són tutors intel·ligents en els quals, amb l'ajuda també de mestres i d'experts en didàctica de la disciplina, doncs es fan també programes per poder avançar de manera autònoma o amb el professor sobre diferents continguts i personalitzar els aprenentatges.
Si parlem d'educació, hi ha un factor, a part dels docents i els alumnes, que són les famílies, no? Que no els podem, d'alguna manera, treure d'aquesta equació. Jo crec que possiblement han de poder formar part de la decisió de si s'utilitza o no s'utilitza i com s'utilitza la intel·ligència artificial, però tinc la sensació que hi ha una visió polaritzada, no? Potser a vegades des del coneixement i a vegades també des del desconeixement. Quin paper han de tenir les famílies i quin missatge els hi traslladaries tu des de l'expertesa, no?
Estem davant d'un context complex. Per què? Perquè, de fet, veiem també que des d'un punt de vista també d'usos de tecnologia segons context socioeconòmic i altres, hi ha moltes diferències. En certs casos, la tecnologia ve a substituir l'absència d'activitats o de relació amb altres persones que acompanyin aquest temps en família, però d'altra banda hi ha també acompanyaments, famílies que fan doncs, aprenentatge de programació robòtica o d'altres. O sigui, veiem una diversitat d'usos molt importants. Jo crec que és important per les famílies ser conscients que depèn de l'ús de la tecnologia, que s'han de tenir regles molt clares, que aquest element quan es fa en la relació família-escola és molt bo. O sigui, algunes escoles sí que fan tallers per a pares, escola de pares, i es defineixen usos compartits, i especialment en l'adolescència, quan comencen a haver doncs, també pressions socials de cara a tenir mòbil o altres, és important també que els pares d'un mateix context educatiu puguin definir normes i que les escoles puguin acompanyar també en explicar doncs, quins usos són adients, quins altres no.
Es pot aconseguir un equilibri entre la innovació i potser les preocupacions legítimes i ètiques de l'ús de la IA a les aules?
Sí, tot és qüestió de poder-ho tractar, o sigui, de no ignorar-ho. O sigui, jo crec que és un element important i jo convidaria els mestres també, doncs, que veuen aquest element dia com a una fera, que és una paraula que utilitzem molt sovint amb el Dega, l'Enric Vidal, a la Facultat d'Educació a la UIC. La fera tecnològica, aquesta fera ens hem d'apropar i no hem de tenir-hi... Hem de saber com tractar-la. Llavors, en aquest sentit, és important que la coneguem, sapiguem quan l'utilitzem, quan no l'utilitzem, fiquem regles, però és important que no l'ignorem, perquè si no, de totes maneres, els alumnes, doncs, i a més, entre ells es diuen, és que era com un secret, he utilitzat això, o sigui, hauríem de dir, no, som conscients de les eines que existeixen, però volem que els usos siguin d'aquesta manera, si ho feu per descarregar certes tasques, teniu aquests inconvenients, o sigui, n'hem de parlar.
Hi ha prou regulació de l'ús de...